equip concret li pugui interessar, perquè té unes baixes, perquè t'enfrontes a un equip... és a dir, que pugui valorar si pot anar al cos a cos amb PSG i Bayern, com van tots dos a la semifinal de la Champions. Bé, doncs aquesta és una cosa que el Barça ara mateix hauria de valorar, què li interessa més. Però vaja, que Flick continuarà mirant el futbol de la mateixa manera, a mi em sembla que és inqüestionable, no el veig ara fent una tornada enrere. Ara bé, la situació ara és tan específica, tant de context, falten jugadors que et donen tanta electricitat, tant desequilibri, tanta intensitat i ritme, continuïtat, que pot ser que aparegui la idea del quart migcampista. Jo sí que crec que l'alineació anirà més per jugadors que per tàctica. És a dir, jo crec que Flick no deixarà a cap dels seus preferits ara fora de l'alineació. Si ha d'ajuntar quatre migcampistes, els ajuntarà perquè voldrà repartir recompenses. No crec que faci una mirada estrictament tàctica, que i ell tampoc no ho fa gaire, ja, d'entrada, per aquest Barça-Madrid.
Doncs això que vol dir que jugarà Fermín i que segurament ho farà de fals extrem, jo crec que és una de les claus que explica que l'equip es ralenteixi. És a dir, que Olmo jugui a la mitja punta i no ho faci Fermín, per mi li canvia, més enllà del que no tens al davant, de que no tens Lamine, que no tens el vertigen de Rafinha, tinc la sensació que ha coincidit bastant que l'equip ha posat el fre de mà amb la desaparició de Fermín del centre de les operacions. És a dir, jo crec que Fermín ho està fent molt bé com a fals extrem, però jo el trobo a faltar...
Totalment d'acord.
El trobo a faltar allà al mig i Olmo és un altre... És
clar, altra... Dani Olmo agrupa més l'equip, clar, i Fermín l'estira més, no?
Sí, sí. Vaja, això... Jo crec que el primer cop que vaig veure clar que Flick els separava, els utilitzava en aquesta clau, va ser el dia de l'Atlètic de Madrid de Champions a casa, que Olmo va jugar... Fermín es va quedar a la banqueta i Olmo va jugar com a...
Fermín es va quedar sorprenentment a la banqueta.
Sí, és un dels expedients de la temporada. I des d'aleshores Fermín està jugant més d'extrem que de mitja punta, i l'altre dia a mi em va fer la sensació que quan entra Ferran, que Fermín passa a la mitja punta, l'equip canvia de marxa, però això...
Clar, és que Ferran, Fermín... També t'estiren més l'equip
que
Lewandowski, Dani Olmo. Clar, o sigui, per una qüestió d'esperit, d'energia, de verticalitat, les ruptures que et presenta Ferran, Lewandowski no te les donarà, però clar, el Barça tindrà espais per tanta ruptura diumenge, doncs potser, segurament no ho tindrà. Doncs veurem. El que sí que insisteixo que triarà, jo crec que triarà. O sigui, haurà de prendre decisions, no? Ferran o Lewandowski, a qui li toca l'últim clàssic al Camp Nou el dia de la Lliga? Per exemple, aquesta és una decisió que hem vist la temporada i jo no m'atreveixo a dir a qui li toca.
Clar,
o si
a
qui
més,
prefereix.
Pamplona li fa una mala passada perquè marquen els dos. Jo sincerament, crec que acaba millor la temporada Ferran.
Bona passada. Perquè...
Ja, però si ha de triar entre un dels dos, no té ni tan sols l'epígraf de dir aquest ha marcat i l'altre no. Els dos van marcar. Divendres farem Loto Hansi, però avui farem Torqueloto.
Tu qui
posaries?
Això que és un podcast nou o què?
No, és un altre podcast.
Qui posaria? Mira, jo... No, qui posaria? No, et diré el que crec que em farà Flick, no?
No, perquè això seria
el que faria jo.
La Loto Hansi és el que faria Flick.
És que el que faria jo és poc transcendent, no?
No, que és diferent.
Però
no, diferent,
t'interessa la teva opinió. Serà. La Torqueloto.
La Torqueloto és diferent.
Bé, faré la Torqueloto, però pensant com Flick, no com Torque, perquè jo no sabia quina alineació fer jo. Jo crec que al darrere jugaran Koundé, Eric Cubarsí, Gerard Martín, i no jugarà Cancelo. Crec que jugarà Gavi de mig centre.
Sí, tinc bastant clar això.
No, Pedri no és, com Joan, bé, Pedri i Joan García és que ni els he posat, però sí. Pedri jugarà, i aleshores aquí m'entren els dubtes. Jo diria Rashford i no Bardaggi. Bé, seré conservador, que és el que és el Torque. Fermín, Dani Olmo, o Dani Olmo, Fermín, com vulgueu.
M'he perdut ja.
Ho ha dit Lewandowski.
Ho he dit amb tristesa, perquè sóc un tio avorridíssim.
Bé.
Però perquè m'agradaria que fos Ferran, però serà Lewandowski.
Li demanàvem la Torquelotto, però ens ha fet la d'Otocansi, sí. I per tant divendres me l'apunto, perquè ja tenim un nou participant per divendres, i ja m'he quedat amb la teva, amb el teu 11, Torque.
El Ricard expressa dubtes més que raonables, i la majoria que té ell també els comparteixo. Algú té alguna certesa?
No.
No, eh?
No. Jo no. Sé que anem fatal de temps, li puc fer una pregunta que respon amb una paraula?
Sí, l'Agnès...
L'Agnès és un monosíl·lab.
M'hi comprometo a fer el
monosíl·lab. A més, no té res a veure, i a l'oient no li importa res, però és igual. Arsenal o Atlètic de Madrid, demà?
Qui
creus que passarà?
Atlètic de Madrid.
Doncs m'aixeco i me'n vaig i ja està. Gràcies.
Crec, però no facis cas, Dani.
Jo també tinc molts dubtes.
Jo per tu faria Arsenal.
No, l'Arsenal no ha perdut cap partit en tota la Champions, no?
No, però... Vaja, pot perdre penals, però jo
tinc bastant clar. És que l'Atlètic de Madrid... Ho vaig dir a les eliminatòries contra el Barça i ho continuo pensant. Si hi ha un equip que pot perdre un partit així, l'Atlètic de Madrid. Ho dic perquè et quedis tranquil i perquè
gràcies,
tot el Branson... Són...
Sí, ho dius perquè t'he portat...
No ho penso.
T'he portat el Branson.
Ricard, ho anirem veient durant la setmana. De moment, la Torquelotto ha estat un rotund fracàs.
Ganes de divendres.
Gràcies, Ricard.
Adéu.
Avui, amb 6 minuts de retard, que patrocinen a parts iguals Ricard Torquemada i Dani Sanabra.
No, ara és culpa meva. Jo he fet una pregunta de 30 segons. Vosaltres heu estat 83 minuts.
Torquemada ha respost amb un monosíl·lab i llavors el Costa ha allargat.
Sí, molt
bé, perquè és que l'Agnès és com la Candelera. Si veus que riu, pots estirar una mica.
Si entra encara una entrevista
o tinc un tema obert, tira i no em facis perdre més el temps, és quan ràpidament passem a...
Total, que és culpa meva.
Ja saps què has de fer, ara. Eh?
A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Mira, d'entrada, dos titulars. Recollirem com ha anat la concentració d'aquesta tarda a Esplugues de Llobregat, que s'ha fet per condemnar la mort d'una dona d'aquesta localitat dissabte a mans d'un home. El govern, insisteix, nega que es tracti d'una jihadista. L'alcalde d'Esplugues diu que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. Són coses que hores d'ara encara s'investiguen. Tindrem crònica des d'Esplugues. I l'altre titular també ara de la tarda és que l'Iran està atacant a països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units han anunciat que reobrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Hem de veure una mica com està la situació allà, però estem parlant d'una nova escalada que les autoritats d'Abu Dhabi, per exemple, qualifiquen de perillosa i que es reserven el dret de respondre-hi. En clau internacional, també us direm que Rússia ha anunciat una mini-treva de 2 dies, el 8 i 9 de maig, que hem de veure com hi respon Ucraïna, però s'entén que està més o menys pactat. Són els dies que Rússia celebra el dia de la victòria sobre l'Alemanya nazi, no? Són els dies de desplegament, allò militar, etc. I ha anunciat aquests 2 dies de treva. Més que el titular aquest, que també l'explicarem. Això em serveix per explicar-vos que avui tindrem al Catalunya Nit una entrevista molt, molt interessant, d'aquelles difícils d'aconseguir, amb l'Svetlana Alexievich. Ella va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2015. Ara és a Barcelona recollint el Premi Ortega Gasset, que entrega el diari El País, a més aquest any amb motiu del 50è aniversari del diari. I bé, ella és escriptora i periodista bielorussa i tenim moltes ganes de sentir-la sobre tot el que està passant, sobre Putin, sobre Rússia, al món i també a les idees literàries que ella té, no?, al marge de tot això. I després deixa'm parlar de dos vaixells que són notícia avui. Un d'ells està amarrat a prop de les costes de Canària. La Guàrdia Civil està inspeccionant aquest vaixell perquè tindria el carregament de cocaïna més gran de la història. Fa uns mesos...
De la història.
Fa uns mesos fèiem gairebé el mateix titular i parlàvem d'una dotzena de tones de cocaïna. Aquí s'està fent encara el recompte, però des del Ministeri d'Interior ja es parla d'unes 30 tones de cocaïna. Per tant, important operació en aquest sentit antidroga. I l'altre vaixell que ens interessa i que ens preocupa és un que hi ha davant les costes de Cap Verd. Va sortir el 20 de març d'Ushuaia, d'Argentina, I en aquest temps que ha passat, tres persones han resultat infectades d'un virus que es diu antivirus, que és un virus que neix per contagi amb l'orina i els excrements de ratolins infectats. Com s'infecten els ratolins, no ho sé, però en tot cas ha saltat en aquest cas a persones, no? I el que s'està investigant és l'origen del brot i també com és que s'està passant entre les persones d'aquest vaixell. Hi ha tres persones mortes, una que està sent atesa a Sud-àfrica i dos tripulants més, almenys, del vaixell que tenen símptomes respiratoris. Per salut, una qüestió de salut pública, cap país de moment està acceptant que el vaixell atraqui en els seus ports. Anava cap a Canàries i el que hem de veure és com evoluciona tot plegat. Estem buscant veus que ens expliquin què és l'antivirus i quin comportament està tenint en aquest cas, no, de transmissió entre persones.
No està el dia per agafar vaixells entre l'estret d'Hormuz, la malaltia...
No, vaixells avui no. Deixem-los.
No és bon dia.
I el de les tones de cocaïna tampoc...
Ja. Doncs dels tres em sembla que és el que agafaria.
És el més segur, no?
Potser és de consum propi, no? Consum propi pel pilot.
En fi. A les 10, Catalunya nit, avui em ven a favor amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I és dilluns i ens acompanyen els amics de Ral d'Avinyó i això vol dir que la raça rústica de Port de Casa Nostra, Ral d'Avinyó, us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Ral d'Avinyó, el primer que truqui al 93207474 s'endú aquest pack. En una primera hora del Tot Costa, on el Ricard Torquemada ha decidit fer-nos una Loto Hansi a proposta del Costa, que volia una Loto Torque, però no...
Loto Torque també està bé.
Loto Torque. Sí, sí, el cas és que no ha jugat i ens ha fet una Loto Hansi. Bé, que si voleu saber quina és la seva aposta pel Barça-Madrid, la seva aposta d'11 que farà Flick, la podeu recuperar en aquesta primera hora, on també hem parlat, òbviament, de la classificació del Barça per la final d'Oslo, d'aquesta sisena final de Champions consecutiva d'una temporada que podríem qualificar d'excel·lent, però s'ha de veure la final, s'ha de veure què passa a la final de la Champions contra el Lió. I hem parlat del futur d'Alexia, arran de la reacció que ella mateixa va tenir ahir quan la van substituir, emocionada. Va explicar després que no havia passat una bona setmana després de com li va sortir el partit d'anada, però certament pel cap potser li passava que podria ser el seu últim partit al Camp Nou. Ens explicava la Ruth que, pel que nosaltres sabem, la decisió al 100% no la té presa, però que els senyals apunten a que no continuarà. En tot cas, ho veurem a final de temporada o quan ella decideixi.
I la corredera, que avui té un dia especialment optimista, també la veu més fora que dins.
Sí, sí.
Bé, també haurem de veure.
Dures declaracions de corredera, també. Ja veurem el seu... No, home, perquè ja es tira a la piscina. Sí,
sí, però sí. Ja és això, per això.
Perquè hi veu aigua, si no, no s'hi tiraria.
Per això la valorem, avui, amb la seva pinça floral.
T'ha cridat molt l'atenció.
No, és que és molt xula.
És molt maca.
Sí, sí.
T'ha agradat, eh?
Sí, ara...
No la podries portar tu, Costa.
No, això sí que no. En fi, de seguida... Com? De seguida anem cap a Madrid perquè allà el sidral és monumental.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Nostre pianista, el Raúl Orgales, ha triat Michael Jackson per arrencar la segona hora. Tamarro, que rep l'aprovació de...
És la setmana de la història de la humanitat que més reproduccions ha tingut el catàleg de Michael Jackson, perquè com que venim de la pel·li, crec que 50 milions extras de YouTube, Spotify...
Perdona, ara em mataràs, eh? Han tret una pel·li de Michael Jackson.
Sí, han fet el seu nebot, fa el paper d'ell, és un biopic... no,
està bé?
No, bueno, ara... Ell és brutal, ell és espectacular. La peli, si vols veure ballar i cantar Michael Jackson, és brutal. Si vols una història, un conflicte o que t'expliquin alguna cosa, per mi no aporta.
Diguem que la part fosca queda apartada, sí, de la pel·lícula.
Sí, no expliquen res.
Molt bé, doncs me l'apunto.
I per culpa d'aquesta peli és la setmana on més.
Normal. Com es diu aquest tema?
Beat It.
Beat It. Ah, molt bé.
Beat It.
Així.
Quan fa que no vas al cinema, Costa?
Ben-Hur, no? Va ser l'última...
Abans. Ben-Hur ja la vaig veure a Netflix.
Els germans Lumière surten de la fàbrica.
Sí, sí, un moment de vida social i artística i cultural complicada. A veure, parlant de gent que balla, ahir Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, va ballar a la sala de premsa de l'RCD Stadium després de que el seu equip guanyés, però... vaja, el tècnic madridista en tenia per tothom. Primer per l'actitud, no ahir, òbviament, sinó durant els últims mesos del seu equip.
Como dije ayer, pues el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia.
Doncs aquesta can, aquesta exigència, l'esforç, que és evident que Arbeloa no ha detectat de manera sovintejada, especialment a la Lliga pel que fa al seu equip, però també li van preguntar no un, sinó mil cops per les fotos que abans al·ludia la Marta Corredera, a Mbappé de vacances amb la seva parella a Sardenya. Se suposa que mentre està lesionat i evidentment no podia jugar el partit d'ahir, les acusacions de falta de compromís són generalitzades i així ho intentava salvar, tot i que jo crec que hi ha un dard al tècnic madridista.
Por suerte no existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
A Madrid, María José Postalric, buena tarde.
Hola, bona tarda a tothom.
La sensació és que tot i la victòria d'ahir i que el Madrid d'alguna manera s'ha guanyat el dret a no perdre el títol diumenge, fins a la visita de diumenge al Camp Nou, al vestidor del Madrid hi ha un cristo considerable.
Home, és que tot i aquesta situació, el cas és que tot apunta que serà la segona temporada sense... Tot apunta, no, serà la segona temporada sense guanyar cap tipus de títol, clar. I això, quan portes una inversió en els dos últims anys d'aproximadament uns 400 milions d'euros, sí, comptem amb la prima de fitxatge d'Mbappé, doncs clar, això acaba pesant molt amb el que són no només l'estructura de institucional, sinó també la imatge d'un equip que fonamenta tot amb el fet de que aquí només val guanyar, no? Per tant, és absolutament lògica aquesta actitud i aquest el fet de que l'entrenador estigui decebut amb la temporada o amb el recorregut d'aquesta temporada, especialment d'alguns dels seus homes, no? El problema és fins a on ha tolerat ell això, fins a on és responsable ell d'aquesta situació.
Clar, és que ell, això t'anava a dir, és que ja arriba amb un altre discurs, arriba amb el discurs de jo, Mbappé i Vinícius, vull que estiguin frescos per atacar, i ara em parla de l'smoking i de la camiseta manxada de barro, i bé, en part si els jugadors s'hi pixen, que no és només Mbappé, però diríem que seria el capità general, també hi deu tenir alguna cosa a veure ell. És que ahir em va fer la sensació com que venia a dir que els que havien autoritzat a marxar Mbappé eren els metges.
A veure, sobre això hi ha un debat aquí obert, perquè hi ha una dissociació entre el que és el departament mèdic i el que seria la direcció tècnica i després el que fa el jugador, que és el que li rota bàsicament. No és la primera vegada que Mbappé fa això. Ho ha fet aquí, ho ha fet amb la selecció francesa, ha fet el que li ha rotat sempre, però perquè se li ha consentit. Vull dir que quan tu toleres un jugador que faci el que li roti perquè és molt bo i perquè és l'ànima de l'equip i tal, doncs després quan realment necessites donar una imatge, diguem-ne, com a mínim de compromís i d'unió, fins a quin punt li pots demanar, no?, que ell contribueixi a aquesta imatge. El cert és que, a veure, sí que hi ha un canvi de discurs que jo crec motivat per dues coses. La primera, segurament perquè a ell ja li ha arribat el fet que la temporada vinent no continua definitivament i, per tant, doncs, com diria en Guardiola, pixa amb la seva, no? I
sí,
ja està,
és una mica ja allò... A mi m'està sonant les últimes compareixences d'Arbeloa, i ja ho entendràs, allò del convent i anar al lavabo.
Sí, no, és que és això, vull dir que no... És que és això, vull dir que està fart. Després se sent recolzat, o sigui, aquesta nova línia argumental o aquest canvi de discurs està bàsicament recolzat amb una opinió pública propera al madridisme que està molt cabrejada amb l'actitud d'Mbappé, però no solament d'Mbappé, de Bellingham, de Camavinga, vull dir, és que aquí hi ha més casos, eh? El més simptomàtic és el d'Mbappé per raons òbvies, però no és l'únic. Vull dir que s'ha baixat el carro al llarg d'aquesta temporada. Recordem que fins per res Camavinga, no recordo exactament les dates, però Camavinga li feia mal un queixal i va estar dues setmanes fora. Vull dir que, a veure, no és l'únic cas que s'entén que ja pugui fartar l'entrenador, no? Però és que en aquest cas concret és que va baixar de l'avió 15 minuts abans de començar el partit. Vull dir que és que hi ha coses i coses que no pots fer, no? Ell sempre havia tingut un grup d'escollits, no?, entre els quals estan bàsicament més, però bàsicament Vinícius, Mbappé i Bellingham, que serien les tres estrelletes, no? I a més se'ls hi ha consentit tot. Què passa? Que tu has generat un cisma dins el vestidor també, perquè, clar, amb aquests els has consentit tot, però hi ha jugadors que també han costat molt cars a l'entitat, com és el cas de Carreras, o que durant molt de temps han estat molt recolzats a nivell institucional, com és Asensio, que precisament per aquesta vida alternativa, que no agraden massa a la direcció tècnica ni al club, els has apartat de l'11 titular, i clar, ells veuen, aquests jugadors veuen que després Bellingham, per exemple, o Mbappé foten locals i rota i no es prenen mesures contra ells, no? I això et cisma també un vestidor. Vull dir que aquest sidral al que tu al·ludies està fora... i està dintre del vestidor també, no? La qual cosa engrandeix encara més la crisi, entre cometes, que n'hi ha. I el valor afegit de que no es guanyarà res, no? Perquè, escolta, mentre els resultats acompanyin no passa res. Però quan comencen a fallar, o quan la imatge no és la que pretens donar, doncs això esclata. I és el que ha passat. I el pitjor de tot això és que ja existeix la sospita de que no canviarà pas, perquè Mbappé continua sent el projecte de futur d'aquest equip i, per tant, no se li dirà absolutament res, com a Vinícius, no?, que ha fet altres coses, ha generat una crisi enorme esportiva i institucional i tampoc ha passat res. I així estem aquí a Madrid, vull dir, amb la sensació aquesta de que vingui qui vingui, es trobarà amb un Mbappé que, bueno, pues que sempre dirà la seva i farà el que vulgui. Mbappé, Bellingham i Vinícius, perquè no els hi pots tosir.
Perquè tots tres estan protegits pel seu president.
Sí. Exacte.
Davant del que ha passat els últims dies, Florentino continuarà permetent tots els seus futbolistes i simplement intentant que l'entrenador els pugui controlar com pugui? O creus que a Florentino també el deu molestat aquestes imatges, per exemple, d'en Pape de vacances?
Jo crec que no el suficient. És a dir, segurament el que li molesta més és que la gent no pugui entendre que un crac pot fer el que li dongui la gana. Això és el que li molesta al president, no? I després, fixeu-vos en quins noms sonen per tal de fer-se amb la direcció tècnica l'any vinent d'aquest equip. Vull dir, gent i personalitats amb una contundència que siguin capaços de demanar, no?, amb un vestidor que, bueno, que porta la seva línia d'actuació paral·lela a la que hauria de ser, no? Clar, per una banda busques aquest tipus d'entrenador, però per altra banda els jugadors no canviaran pas aquesta actitud, perquè estem parlant de Bellingham, estem parlant de Vinícius, estem parlant d'Mbappé, no? Que són estrelles que si no els agrada marxaran de l'equip, vull dir, això està claríssim. Per tant, si em pregunta si li agrada o no, és que jo crec que ell ara en aquests moments ni s'ho planteja. Ell el que vol és que això acabi ràpidament, el president em refereixo, que acabi ràpidament, trobar un perfil d'entrenador que realment pugui donar la sensació de que està manant dintre del vestidor i a partir d'aquí començar de zero, no? I sobretot confiar en que esportivament el club comenci o l'equip comenci a funcionar i per tant tot això que estem parlant quedarà relegat a un segon pla, perquè si els números t'acompanyen, si comences a guanyar títols, si comences a estar vigent un altre cop com a candidat a guanyar una Champions, tota la resta de coses a Florentino Pérez li és exactament igual. On vagi Mbappé, on vagi Bellingham i on vagi i el que vulgui fer amb la seva vida Vinícius. Exactament el mateix.
L'anàlisi des de Madrid de la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, gràcies, una abraçada.
Una abraçada forta.
Jo no vull defensar Mbappé, però si ho mirem des del punt de vista d'ell, Mbappé molt professional no ha estat en aquest,
més
aquest cap
molt,
de setmana. Però...
Més que molt professional, molt llest.
Sí.
Perquè
és que no és oportú, sobretot, perquè això. Tu pots recuperar, si realment t'han donat festa, pots recuperar-te, fer el mateix a Madrid que a Itàlia. Però si et deixes veure...
S'està intentant vendre que el que té compromís és Vinícius, que mira, que està aquí fotent gols. Del... Sí, no hi ha res pitjor en aquesta temporada que hagi fet cap jugador al Madrid que dir-li a Xavi Alonso me voy, perquè m'encanta.
Per,
sí.
Per mi el pecat original és de Vinícius.
I Mbappé és un tio que ha fotut 40 gols i que els metges del Madrid, que suposadament són els que li han donat permís, es van equivocar de genoll.
Sí, sí. Hòstia,
és un tio que s'està jugant al Mundial. Vull dir que jo també entenc que jo si fos Mbappé pensaria... L'altre l'està liant, li permeteu tot. Jo foto 40 gols, us equivoqueu de genoll, en gairebé perdo el Mundial, i ara em mateu perquè me'n vaig amb la meva parella, no sé, escolta, vull dir...
És que les dues coses són compatibles, que tots dos hagin tingut mals moments durant la temporada, per dir-ho així, és a dir, que Vinícius no ha ajudat el grup amb la seva actitud, i de fet l'entrenador va saltar entre altres coses perquè el president va donar suport a Vinícius i no Xavi Alonso en aquella oportunitat, i també és compatible això amb que Mbappé, per molts gols que ha fet, tampoc ha ajudat el seu equip en moments determinats, no?
Bé, la qüestió és que per mi la millor notícia des de la mirada Barça és que sigui una segona temporada en blanc gairebé és el de menys, sinó la perspectiva que no té una fàcil solució. El futbol dona moltes voltes i si ens haguessin dit que Hansi Flick quan va arribar giraria el Barça com l'ha girat, tampoc no ho hauríem imaginat.
Ningú.
Però jo ara no m'imagino com es resol aquest sidral. Com deia la Maria Josep, no compteu ni que Mbappé, ni Vinícius, ni Bellingham, ni cap de les patums abandoni el vaixell. Quin entrenador trobes per
però
governar...
És cert, però a vegades un entrenador canvia la cara de tot un
equip. Sí, 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 és el que deia de Flick, que pot passar, però jo crec que ara mateix el millor en clau Barça és veure que això no té una solució fàcil.
No, i si la solució és Mourinho, doncs endavant.
Tampoc. A mi em sembla que apagar focs amb gasolina no és mai la millor solució, però a vegades funciona.
Ja, però estem parlant d'un vestidor on Mbappé ha tingut problemes, Vinícius ha tingut problemes, Bellingham ha tingut problemes, Carvajal ha tingut problemes.
Valverde.
Asensio, Camavinga, Valverde, Ceballos, Carreras. Sí, això és un desastre. És un desastre i no és responsabilitat de l'entrenador, de Xavi Alonso o de Arbeloa, és responsabilitat del president que ha permès que aquest tipus de jugador es consideri una estrella, al cas de que Camavinga, Valverde i Carreras poden fer el que vulguin. Ja sé que Valverde és molt important al Madrid, però Valverde es va negar a jugar de lateral.
O sigui... Però després hi va jugar molts partits.
Sí, però es va negar a jugar.
Sí, sí.
Per tant...
No, sí, els actes d'indisciplina i d'egoisme han estat la nota dominant la temporada. Però... Jo estic d'acord amb el Dani, que ara ha acabat assenyalant-se Mbappé perquè és el que no juga.
Però el Vinícius ha estat aixinat per l'afició,
eh? I com diu el Marcos... Sí, però com que ara, en el moment que peta tot, que perdràs la Lliga, que t'han eliminat de la Champions, el que no hi és Mbappé, i a sobre, insisteixo, no és gaire llarg, perquè que et retratin així aquest cap de setmana no t'ajuda.
I no és la primera vegada que ho fa, que ho va fer quan va marxar a França.
Sí, sí.
O sigui que
però ja... Si arriba un entrenador i diu aquests tres jugaran sempre, que tampoc ajuda a que treballin molt aquests tres.
No,
i després diu, no, smoking i no sé què. Bueno, sí, però si ets tu el que has dit que no cal que corri.
No,
si ho has dit tu...
Per això, que no... Vaja, Arbeloa tampoc està per anar...
Estava en moda proteccionista i ara està en moda... No m'explica les veritats.
Tampoc
no?
Està per anar...
Sí, moda convent, sí, diria el Costa. Sí.
Per cert, abans de tancar aquesta duplicitat Barça-Madrid, una veu de mercat... haureu sentit a parlar de Bastoni, el central de l'Inter, sí, un munt de cops. Avui ens arriba des de Milà aquesta declaració de Beppe Marotta, el CEO de l'Inter de Milà, que diu això.
No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
Vull dir de manera que no som contents de tenir-lo amb noi.
De moment, el que diuen des de l'Inter és que no ha arribat cap oferta. Ja ho veieu, que se n'ha de parlar, però és la primera veu oficial autoritzada que reconeix l'interès, que d'altra banda ja era evident, però no l'havia reconegut per descomptat ningú del Barça i tampoc fins ara ningú de l'Inter ni del mateix jugador. Per tant, bé, és un...
Quan val, Bastoni?
Quan demana?
Això tampoc ho ha dit milions. Cap veu oficial, però tira llarg. No ets bastonista, eh?
No, sí.
Sí, ets bastonista.
Jo estic molt intrigat amb el tema que durant les eleccions tothom deia que arribarem a l'1x1, és molt fàcil inscriure, fitxarem a qui vulgueu perquè el Barça pot fitxar tal. Un candidat deia que portava Harry Kane, un altre candidat deia que portaria Haaland. I
un altre
crec
que és el president que renovava Lewandowski.
Sí, jo crec que les passarem magres per fitxar un futbolista.
Jo també ho crec, i que si has d'invertir molts diners en un davanter, potser no...
I que es demana Deco que faci coses impossibles.
Sí, sí.
Per mi, i Deco...
Fins i tot una proesa, per no demanar-li miracles, li demanarem...
Està enquistat, això.
Li demanarem una proesa.
Però mira, Deco ja ha fet en la porteria una cosa espectacular.
Però no excel·lent, eh?
Ah, no.
Si de cas, boníssima, però no excel·lent.
No, jo aquesta que... No,
però que sí que és una operació.
L'operació Joan García em sembla una operació excel·lent.
Te la tenies guardada. La Sònia la tenia guardada.
Sol dir, ara sí. No, tot és excel·lent. Hi ha coses que...
M'agrada perquè sou d'oblidar fàcil els conflictes.
Això dura...
Per anar ràpid.
Vindràs dilluns que ve i encara seran així.
No, segur.
El Dani és bastoni... Bé, no...
No, jo crec que el Barça necessita un central.
Sí, eh?
Sí.
Sí, jo més me l'imagino al costat de Cuarsí.
No està malament.
I el potenciador que pot ser Bastoni per Cuarsí, per mi és molt top.
Marcos?
Sí, evidentment. Ara, no tens diners per comprar-lo. O sigui, i on poses els diners? Al davant o al darrere?
Aquesta és la pregunta.
Per mi, al davant.
Sens dubte.
Tot al davant.
Sé que fa aquesta sensació.
I dues peces, no una, dues.
Dues al davant?
Sí.
Un davanter centre i un extrem.
I al darrere tires amb la defensa que tens ara.
Si no tens diners, tens que tirar en aquesta defensa. Bueno.
Sí. No, és... Com diria Ronald Koeman, és el que hi ha.
Però un extrem que sigui suplent. No? Sí. Perquè són la mini Rafinha, teòricament, sí. No? Els titulars.
Bueno, hi ha que veure què fa Rafinha. Sí,
exacte, però... què passa amb les sortides, també.
Ves que Rashford també venia a ser sí, suplent. Sí.
I... Bueno, i Rashford ha fet de meravella, eh? O sigui, podem parlar el que vulguis de
tot. Sí, però ja està, no?
Però
els números són molt bons.
Sí, venim,
però els moments de partit...
Pau Víctor i Ansu Fati, que eren els que feien la funció... Eren els que feien la funció de quart davanter, dos gols entre els dos.
Tampoc van jugar els minuts que ha jugat.
Bueno, ja.
Segurament no se'ls mereixien, però sí, no podem fer trampes.
No, però dos gols. Aquest senyor porta 13 gols i 14 assistents.
A mi m'ha cridat l'atenció, jo no ho tenia al cap, és que en gols assistències és el tercer de la plantilla,
clar.
Per darrere només de Lamine, per descomptat, i de Fermín. I, per davant de Lewandowski, de Ferran... Són xifres, com deia el Dani, respectables. Jo l'impacte que tinc, clar... La sensació que tinc sobre l'impacte que ha tingut a l'equip és bastant inferior.
Bueno, però si no costa res...
Això sí. Bueno, és que falta... Sí,
però és que costa 30 quilos.
Sí, clar. Igual no, un altre any...
Un altre any cedit. Sí.
Com que no?
Vull dir, la Marta no és de Rashford, ja li veig que no...
El United no sap què fer-ne, no sabrà què fer-ne. Ara, una altra cosa és que després de jugar al Barça potser sí que apareix un club que estigui disposat a pagar aquests 30.
Però que ell no vulgui matxar.
Ja, això s'ha de veure.
I no oblideu, sobretot, la fitxa de Rashford, no aquí, sinó allà.
Allà.
Rashford té 16 milions anuals de fitxa.
Ah, no, però clar, si es vol quedar cedit al Barça, no pot ser en aquestes condicions.
No, ho està cobrant ara. I
això tampoc. Ho hem de prendre dels negocis de l'Atleti de Madrid. Això s'ha de fer bé, s'ha de guiar bé.
Tindrem temps, no va dir que malauradament, per parlar de mercat. Ara ens hem de centrar en els nervis pel descens. l'Espanyol no va poder guanyar el Madrid ni tampoc puntuar i continua amb la seva ratxa. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
17 partits ja, eh?
17, noi. Sembla estrany, eh? 6 punts dels últims 51. Es diu aviat.
És
duríssima. És demolidora.
I així tot, expenses del que passi en el Sevilla Real Societat, que arrenca a les 9, de moment, aritmèticament, la situació bé, és còmoda. 4 punts.
És còmode, diu. Sí, còmode no seria la paraula.
Explica'ls i costa.
Un altre pic, eh? Ara per còmode no seria la paraula.
Truques avui a l'Espanyol i els expliques.
L'Espanyola ara mateix desmenteix, si m'equivoco, està a 5 punts del descens.
Correcte.
Sí, la sensació que hi ha dins, però...
Però el Sevilla juga aquesta nit, ja veurem com acaba la jornada.
D'acord.
La sensació que hi ha dins, Costa, és de tot menys còmode, eh? Vull dir que agrairien unes paraules de reforç per teva, serien molt benvingudes, sí. Perquè els nervis ja estan a flor de pell. I
més que abans del partit d'ahir, ho dic perquè el partit d'ahir, per lògica... Bé, hi havia gent que deia, no, és que el Madrid vindrà a passeig i jo crec que aquest d'Espanyol el guanyarà. Jo estava bastant en la línia Àngel Morales, que un Madrid sense gran exigència ha de ser superior a l'Espanyol. És a dir, en un partit...
És el que es va veure ahir.
En un partit on un està evidentment molt més tens i nerviós i responsabilitzat que l'altre, el normal és que s'acabi imposant al Madrid. Vull dir que, des del meu punt de vista, no hauria de suposar un gran peatge aquest partit. Una altra cosa és la final de diumenge a Sevilla.
Jo vaig dir el mateix a la transmissió perquè em va semblar exactament el mateix, Jordi, que jo crec que en condicions normals no t'hauria de penalitzar molt, perquè jo crec que fins als gols jo crec que l'Espanyol va oferir una imatge prou digna, més fins i tot que en altres, més bona, vaja, que en altres partits segur. Però esclar, és que ara hi ha l'afició, la gent de dins, els jugadors, és que només veuen números, només veuen la ratxa. I és veritat que Manolo s'agafava els brots verds, deia que l'equip havia tingut personalitat i que el que volia Sevilla era mantenir aquesta personalitat que havia mostrat contra el Madrid. Sí, el que vulguis, però el de dissabte el Pizjuán és una final, ja comença a ser-ho amb tota regla, són 4 finals. És veritat que l'equip necessita 3 o 4 punts per acabar de garantir-se la permanència, però clar, venim d'on venim, Qui té la garantia que aquests 3 o 4 punts s'acabaran fent? Ja, és que ara mateix...
Quan guanyarà l'Espanyol?
Exacte.
Firmes l'empat per aquest dissabte, Sergi?
Mira, no sé què dir-te, tinc molts dubtes.
Sí, pinta que sí.
Home, un empat deixa el Sevilla per sota...
El Sergi té tendència a firmar l'empat i jo en aquest cas crec que faries bé de firmar-lo.
Segurament, quan comenci el partit, el firmaré. Perquè penso que després dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao...
Aquest és el cas de guanyar.
Pots tornar a puntuar. I ja si fas 40 punts i amb l'Atlètic Club en fas 41, o fins i tot guanyant el partit de l'Atlètic Club, sí, home, segurament l'acabaré firmant, però comença a haver-hi molts nervis, eh? I
per bé que... 5 mesos sense guanyar.
Sí, són 4. Sí,
però el que jo volia dir és que justament pel partit d'ahir no t'hi pots posar. Ja, nerviós, però, el que passa, vas acumulant...
Ja,
no,
però és un cúmul. La primera part és bona de l'Espanyol, és bona i té oportunitats, però quan...
Però és que ho deia Manolo González, a més, el partit d'ahir l'Espanyol el perd 0-2 i el de fa un any el guanya 1-0 i són partits que s'assemblen molt. El que passa al Madrid no va encertar en les ocasions que va tenir i l'Espanyol aquell dia, que segurament en va tenir menys que ahir tot, Romero la fot cap a dins...
Aquella de Roberto, que tira... Aquella era una gran jugada.
Sí.
Només començar el partit.
Per cert, Roberto necessitaria un programa especial.
Mira, Costa, mostra't de la boca, perquè t'anava a dir, l'Espanyol, que va començar la ratxa tenint problemes grossos defensivament, ara els té en atac. O sigui, l'equip només ha fet un gol en els últims 5 partits i els davanters, és que, vaja, no afinen gens. I per puntuar o guanyar a Sevilla... Ostres, hauríem de tenir una mica més de clarividència en atac, eh?
Aquí el Sergi em guardarà de mentir quan l'Espanyol va decidir comprar Roberto l'estiu passat perquè havia fet 6 gols en mitja lliga, que era un molt bon guarisme i que va ajudar molt l'Espanyol. El tiet Costa li va dir
Sí, sí.
I ara porta 6 gols.
Això, que... Com li va dir? Això,
què li va dir?
Jo no ho entès molt bé. Llàstima, perquè ara ja no hi ha televisió, llavors no he vist la cara, que és el que reflexiona.
Sí que ho heu entès, i el Sergi m'ha entès perfectament.
Sí, sí, sí.
Era una inversió alta per un futbolista que bé, no va sobrat de talent. És tot entrega i tot físic, i l'any passat va fer molt bones xifres, però és que aquest any porta els mateixos gols que l'any passat en tota la Lliga.
I l'altre dia ho explicava la Sònia a la Transmi ahir. Ha fet 2 gols en els últims 18 partits,
Sí, sí.
És que realment...
Bé, en la línia de l'equip. Si el teu nou fa 2 gols en tota la segona volta, doncs pues no això. Hi ha un fenomen paranormal, que és que l'Espanyol, que està ara mateix 5 punts per damunt del descens, està molt més neguitós que el Girona. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
que
tarda.
Que només està 4 punts per damunt del descens i que ha palmat els 3 últims partits.
Sí, però ja hi comença la calma, a haver... Ah, sí, no, ja no, però ja hi... Ja no. I comença a haver una mica de caguetes, però és veritat, aquesta sensació també és la que tinc, perquè que, sí, no sé per què riqueu, perquè és la veritat. Que...
Ens ha fet gràcia l'expressió
caqueta.
Sempre, ho entenc, sempre he tingut el dubte, sempre he tingut el dubte de per què és pixar-se de por i cagar-se de riure, no? Però en aquest cas ja hi ha... Una mica de...
Al revés, no? Cagar-se de por i
sí. Ah, he dit al revés?
Sí, sí.
Quin moment de ràdio.
Hi ha nervis.
Ho he dit amb tanta convicció que fins i tot al principi m'ho hem passat.
Era per aviam si estàveu atents.
Una setmana sense venir aquí. Vull dir. És meravellós.
Era per aviam si estàveu atents. Veig que heu estat atents i... Però, doncs sí, 3 derrotes consecutives. És veritat que les sensacions no són tan i tan dolentes, tot i que és veritat que avui el Girona es pot posar a menys d'un partit si el Sevilla aconsegueix la victòria, però, per exemple, el dia del Mallorca, al final el Girona podia haver empatat amb aquells 2 pals a la segona meitat. És veritat que va fer una primera part molt fluixa, però són 3 derrotes consecutives que no les encadenava des de començament de temporada. És a dir, el Girona, recordeu aquella ratxa d'un de 15, va perdre els 3 primers partits i no encadenava 3 derrotes consecutives des d'aleshores, però sí que la derrota de dissabte, divendres contra el Mallorca, doncs era una derrota inesperada. La gent es pensava que s'aconseguiria la victòria, 41 punts i gairebé salvats, però sí que realment va ser un cop dur. Tot i això, encara hi ha esperança que el Girona ho pugui solucionar en aquestes 4 últimes jornades. Per cert, jo afirmo 4 empats d'aquí final de temporada.
Sí, sí. En fi, molt ràpid. Algú veu l'Espanyol o el Girona baixant?
No.
Veus?
No, però patiran. Ara estem patint
per no patir.
Estem patint per no patir i patiran.
És un concepte que m'heu ensenyat i que crec que no us compraré de moment.
Sí, però jo els explico a tots els aficionats que estan espantats, però és que l'any que ve es tornarà a patir. I d'aquí 2 anys, si el Girona baixa, tornarà a patir.
Efectivament, la vida d'un equip com el Girona...
La diferència que deies és paranormal, que el Girona està un punt per sota de l'Espanyol, és que el Girona ens ha demostrat que sap guanyar en aquest 2026.
Sí, però porta 3 partits que no,
Sí, sí, però fa bastant més temps que no guanya l'Espanyol que no guanya el Girona.
És que més temps que l'Espanyol
no
és impossible.
No hi ha ningú a la Lliga.
En fi, Solà, Sergi, evidentment n'anirem parlant durant la setmana.
Aquesta situació còmoda, no?, com tu deies...
Jo diria que tranquil·la.
Sí, molt tranquil·la.
A la zona tranquil·la de la classificació. Ja veureu com la Real Societat ara ens arreglarà.
Es cagaran de riure i... No,
i es queixaran de por. Sergi,
vinga, adéu.
Solà, gràcies.
Adéu,
per tancar el bloc futbolístic, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents demà de l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, sobretot el Dani Sanabra, que s'han dit a la prèvia.
Avui, perquè anem fatal de temps, com sempre, a aquesta hora, he estat a punt d'agafar els talls del Cholo Simeone abans de la prèvia de la tornada contra el Barça, i el d'avui perquè em diguéssiu quin era quin. Us juro que no hi ha...
Les 7 diferències.
Us prometo que avui ha tornat a dir allò de sabemos el plan de partido, lo vamos a ejecutar, en fi. Ha repetit també els que surten en roda de premsa, Coque i Griezmann contra el Barça, Coque i Griezmann contra l'Arsenal. Hi ha una cosa que ha canviat. A la fase de grups de l'octubre, l'Atlètic de Madrid va perdre 4-0 al camp de l'Arsenal. L'Atlètic de Madrid ha canviat d'hotel. Ha canviat d'hotel i els anglesos...
Com el Barça-Madrid.
Clar, els anglesos li han preguntat al Cholo com ha canviat el seu equip en 7 mesos i també per aquest canvi d'hotel.
Creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
Doncs el canvi per
la Barça. El del Barça també.
Sí, 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 sí.
El canvi, el Barça, ara no me'n recordo, el Bernat ho va explicar, el reservat. Del que anaven, sí. El que han anat últimament... També
per preu. En clau més seriós. L'Atlètic de Madrid no pot tenir Barrios, tampoc Jiménez, tampoc Nico González. En canvi, a l'expedició matalassera són molt optimistes, ens diuen, amb que juguin Julián i Juliano Simeone. Diria que jugaran els dos. A l'Arsenal, Arteta avisa que el seu equip va com una bala. Li han preguntat a Movistar que fa només dos dies que han jugat contra el Fulham i que com estan.
Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, esto, así que mañana es un día que va a ser enorme.
Malgrat els dubtes, l'Arsenal va amb pràcticament tot, Saka i Sarà. Odegaard i Havertz hi seran, ha confirmat a Arteta que hi seran. Timber, en canvi, apunta que no hi serà i s'afegiria, doncs, a la baixa confirmada de Merino.
Molt bé, doncs demà sabrem el primer finalista de la Champions en un nom, Sanabra.
Crec que Atlético Madrid i crec que l'Arsenal guanyarà la Premier, això ho segueixo pensant.
Arsenal. Jo al revés, jo crec que passarà l'Arsenal i que Arsenal guanyarà la Premier al City. Sí, Arsenal?
Jo també.
Arsenal, jo també, Arsenal.
Molt bé, doncs l'únic de l'Arsenal aposta per l'Atlètic de Madrid i els sí. que no...
Jo també aposto per l'Arsenal.
Doncs majoria no...
Per cert, respecte al que deia el Dani, a les 9 del vespre el City juga al camp de l'Everton en aquesta lluita per la Premier.
El City ara està a 6 de l'Arsenal, però amb dos partits per jugar. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
López, gràcies. Corredera. Marcos, també gràcies.
Gràcies.
Una pausa i motos. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Nausica Bonin protagonitza L'Autora, dirigida per Anna Serrano.
El relat d'una jove escriptora que vol fer la revolució, trobar una manera nova d'explicar una història.
No et deixis passar l'oportunitat de veure aquesta obra intel·ligent, provocadora, complexa i combativa de la dramaturga anglesa Ella Hickson.
Del 7 de maig al 7 de juny, al Teatre Lliure de Gràcia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala!
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com en diu?
Ja em dic Juliet. D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil.
Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a una tona de màgia .cat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Chirrupiti, chirrupiti, chirrupiti.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Si tens una empresa o un negoci,
Imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recollí anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Temps per les motos i per celebrar i saludar un pilot català que aquest cap de setmana ho ha patat al Mundial Femení de Motociclisme. Concretament es disputava el Gran Premi a Hongria. Els Grans Premis al Mundial Femení consten de dues curses, una dissabte i una diumenge, i a la d'ahir l'exhibició de la catalana, la tarragonina Paola Ramos, per imposar-se, va ser espectacular. Paola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I moltes felicitats, primer per aquesta gran victòria que ara comentarem i després perquè, si no em dius el contrari, divendres va ser el teu 19è aniversari.
Sí, exacte. El divendres va ser el meu aniversari, que complia 19 anys.
I vas decidir que et regalaves, sobretot el tram final, les tres últimes voltes de la cursa d'ahir, són... Per mi molt difícil d'explicar. Com els vius tu a la moto per passar de la quarta posició a un triomf espectacular?
Bueno, anava gestionant una mica tota la cursa i tenia clar que jo no tenia res a perdre, no? Perquè després del cap de setmana de Assen, amb els dos ceros, el campionat per mi s'ha posat difícil i el que tinc clar és que no tinc res a perdre i l'únic que em queda és lluitar, aprendre i passar-m'ho bé.
Tenies marcat com a estratègia de carrera aguanto aquí en aquesta quarta posició fins que en quedin tres voltes o vas començar a veure el forat a partir d'aleshores?
Bueno, tenia pensat al principi una mica més de batalla al principi, però quan vaig veure a l'altre pilot la moglada, vaig dir, vale, em quedo de darrere, vaig mirar una mica i de cara a les últimes voltes ja començo a anar cap endavant.
Tu et defineixes com una pilot valenta, atrevida, i a fe de Déu que veient els avançaments que vas fer al tram final d'ahir ho ets. No vull dir disbarats, però veure't a tu i veure l'estil de pilotatge de Marc Márquez és similar. Ja sé que el teu ídol és Marco Simoncelli, però no sé si et reconeixes en la gosadia de Márquez a l'hora de fer tots aquests avançaments.
Bueno, jo crec que no tant.
No,
Jo crec que Marc és encara molt més agressiu que jo. Jo intento sempre ser agressiva dins de ser... no un adelantament molt agressiu anant al toc. Marc moltes vegades l'envisaran al toc amb altres pilots. A mi no, a mi m'agrada ser més límpia. I lluitar, però dins de no anar al contacte amb l'altre pilot.
Ahir de contactes no n'hi va haver, però algun avançament sí que va anar al límit d'anar fins i tot per terra.
Bueno, al final es tracta d'això, no? De sorprendre al rival i ser el més agressiu possible, però dins de com he dit, de no anar al contacte, no? Llavors... curses així són les que donen l'espectacle i les que de veritat li agraden al públic.
Claríssim, sí. La d'ahir ja ho pots ben dir que va ser impressionant. Escolta'm, ara deies, el Mundial està molt difícil per mi amb els dos zeros d'Assen. Clar, estàs a 44 punts de la líder de Maria Herrera, però és que clar, tu tot just és l'any del teu debut en el Mundial. No sé si en algun moment et plantejaves poder-hi competir pel títol.
Sí, evidentment, i més després de sortir líder de la primera cursa, no? en Portimao. Els dos zeros d'Assen m'han posat molt difícil i per poder reenganxar-me a la lluita pel campionat és molt difícil, no? Maria i Bea haurien de cometre algun error o alguna cosa per a que jo em pogués reenganxar, no? Però bueno, encara queden moltes curses i pot passar de tot, no? Igual que em va passar a mi, li pot passar a qualsevol altre.
Doncs esperem que no prengui mal ningú, però si no és aquest any, fa tota la pinta que la Paula Ramos acabarà sent campiona i ben aviat amb el nivell de pilotatge que exhibeix. Paola, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies.
De les motos a les bicicletes. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En marxa ja des d'ahir la Vuelta femenina amb dues catalanes en concurs.
Sí, i mira, avui totes dues han estat protagonistes. La Mireia Benito ho ha intentat amb un atac a uns 25 quilòmetres de meta, l'han acabat caçant, i la Paula Blasi, que forma part del petit ventall de favorites a la victòria final, avui també ha atacat a uns 2 quilòmetres de meta, en un repatxó prou dur. Se n'han anat amb poquetes, però han acabat aixecant el peu i les han caçat des del darrere. Les dues estan sent protagonistes, Mireia Benito i Paula Blasi. De moment, però, la líder a la general és Francisca Koch, la corredora alemanya.
Aquí la teca és el cap de setmana, la muntanya, quan estigui a punt d'acabar-se.
Totalment, una Vuelta de 7 etapes, va començar diumenge, s'acaba dissabte que ve. Totes les etapes són relativament planes, fins divendres. Divendres final a Les Praeres, Astúries, i dissabte final a l'Angliru. No fa falta dir res més, aquesta etapa decidirà la vencedora final de la Vuelta.
Això pel que fa a la Vuelta femenina, pel que fa al Tour masculí, avui s'ha anunciat, vaja, ho ha anunciat ell, que el joveníssim Paul Seixas, el francès, participarà al Tour i si no em dius el contrari, Isaac, serà el debutant més jove.
Et dic, ho matisem, el més jove des de l'any 1937.
Caram.
És a dir, que pràcticament.
L'estadística es va tallar abans de la guerra.
Sí, estem parlant d'un Tour dels d'abans. Des del 37 que no hi havia un ciclista tan jove com Paul Seixas, 19 anys, que debutarà en aquest Tour de França, i si no ho has fet et poso deures. Busca el vídeo del seu equip en què ha anunciat com Seixas participarà al Tour,
sí,
perquè és un vídeo...
amb els avis.
Ah, l'has vist, sí, és bonic.
Sí, l'he vist.
Sí, és el gat dels avis i, en fi, presenta.
Per què és tan notícia que aquest nano corri al Tour, a part de per l'edat?
És cert que, per exemple, Pogacar aquest any no va guanyar la Roubaix o no va superar a Van Aert, però si hem de parlar de ciclistes que s'acosten al nivell de Pogacar fins al punt de fer-li pessigolles o posar-lo nerviós, de cara al Tour de França jo en veig dos. Jonas Vingegaard, veurem què passa, i l'altre Paul Seixas. Jo crec que no hi ha ningú més al seu nivell ara mateix.
Molt bé, doncs avui s'ha sabut que correrà el Tour i pel que ens explica l'Isaac és bona notícia perquè hi haurà espectacle i a més perquè el veurem sortir d'aquí de Barcelona. Seixas, li hem de dir?
Sí, a França, sí. I ell mateix, ho diu així, a Sexes.
Doncs recordeu el seu nom. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Abans d'acabar, un minut mal comptat per les 9, Sònia, remata-ho.
El dia en què us hem explicat que el Barça està treballant en la logística d'aquesta final, en oferir viatges, de moment una anada i tornada l'ofereixen per més de 600 euros en vols xàrters, però encara la logística d'entrades i tot plegat no se sap. En principi, la UEFA ofereix 2.500 entrades a cada club. Veurem si el Barça rasca alguna més per aquest desplaçament del 23 de maig a Oslo, a la final femenina, i el dia en què també hem parlat de la possibilitat que el Barça diumenge pugui ser ja campió si guanya el Clàssic contra el Madrid. Ho hem comentat amb el Torquemada i hem anat fins a Madrid amb l'Hostalric perquè tenen un bon sidral amb Mbappé.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Raül Orgales al piano, la Jordina Terrependent de les xarxes socials, el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Hansi, tocarà guanyar la Lliga al Clàssic, eh?
Oh, muy bien. Buen trabajo.